Vinga, receptes d'art de la Ruth Casavella. Avui parlarem d'un senyor que es va dir en el seu moment Flavius Petrus Sabatius Justinianus i, sobretot, ha passat a la història de forma més simple, com a Justinià o Justinià I. Ruth Casavella, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Emperador bizantí i l'emperador de l'Imperi Romà d'Orient.
És que, saps què et proposo avui?
Què em proposes?
És com una continuació de la xerrada que vaig fer ahir al taller tèxtil, que des d'aquí vull agrair a totes les persones que van assistir. I em vaig fixar que un dels capítols de la xerrada que va cridar més l'atenció és aquest personatge, és Justinià. Però jo no sabia que es deia tot el que acabes de dir.
No, jo perquè tinc la xuleta, perquè si no tampoc ho hagués dit.
No. Doncs em vaig fixar de que aquest personatge, aquest emperador, gran emperador del segle VI, va despertar molta curiositat per diversos motius, no només artístics. Primer, doncs, perquè aquest emperador, des de Bizanci, des de Constantinople, va ocupar quasi tot el Mediterrani, imitant, seguint, inspirant-se amb l'Imperi Romà. Pensa que Justinià, les seves tropes, van ocupar part d'Itàlia, van ocupar part de Grècia i van arribar fins a Hispània, és a dir, al sud d'Espanya actualment, encara es poden trobar múltiples restes bizantines d'aquesta etapa tan d'esplendor del context de Justinià. I sobretot si aneu a les Illes Balears trobareu múltiples restes de l'ocupació bizantina de Mallorca, Menorca i Ibiza. Doncs jo això també vaig veure que agradava, però és que a més Justinià va tenir una tasca vinculada amb el món del dret perquè va recopilar les diverses lleis de funcionament de l'Imperi Romà amb un corpus que actualment encara si tu dius, mira, doncs vull estudiar dret, doncs encara l'estudies, i estem parlant del segle VI. O sigui, déu-n'hi-do, eh?
I tant, el dret romà és assignatura, ara amb el pla nou no en tinc ni idea, però era assignatura de primer de carrera.
Doncs veus? Doncs jo això no ho sabia, que era assignatura obligatòria. Jo em pensava que era com una optativa, que tenies la possibilitat d'estudiar el dret romà.
El dret romà és la base del dret civil. És la base del dret civil
actual,
i tant que sí.
Correcte, doncs això ho devem en part gràcies a Justinià, perquè ell va recopilar totes aquestes lleis. També és un personatge que desperta molt d'interès perquè va ordenar construir múltiples esglésies que encara actualment estan a Istanbul, es poden visitar, l'únic que ara són mesquites, però va ser ell que les va fer, o construir o reconstruir. També t'haig de dir que no tot és bo, d'aquest personatge.
No, no ho dic perquè de moment tot sumava en positiu, eh?
Però no, ja passa amb això, amb els personatges històrics que també tenen ombres, i en aquest cas Justinià, aquest emperador de Constantinople, va ordenar tancar tots els temples que no fossin cristians.
Ah.
És a dir, ell era un gran defensor del cristianisme. Pensem que el segle VI és un moment que encara hi ha restes de paganisme, que el cristianisme sí que està creixent, forma part de la societat, molta gent és cristiana, és creient en la fe de Crist, però encara hi ha encara està present aquests cultes, doncs, per les divinitats que, en resum, podríem dir paganes. Què fa llavors Justinià? Decideix, ordena, obliga a tancar tots els temples de l'antiga Grècia vinculats a déus com Atenea, Zeus, Hermes, tots aquests, i també ordena tancar tots els temples egipcis, Luxor, Karnak, tots aquests grans temples vinculats a les divinitats egípcies, doncs també les fa tancar. No content amb això i amb aquesta lluita contra el paganisme, també obliga a tancar una institució molt important vinculada a l'educació, que és l'Acadèmia Neoplatònica d'Atenes. L'acadèmia que va fundar Plató, doncs diu, s'ha acabat. Pensa que aquesta acadèmia, quan la fa tancar al segle VI, portava quasi 800 anys donant a conèixer les idees, les teories de múltiples filòsofs grecs. Doncs ell va dir, s'ha acabat, la tanquem.
A veure, certes qüestions, com les religioses, cadascú sabrà les seves dèries i les seves filies i les seves fòbies. Però clar, moltes d'aquestes qüestions anaven vinculades precisament a d'on era. Ell va morir a Constantinople, però va néixer a el que actualment és Macedònia. En el seu moment a saber, no? Però ara seria la República de Macedònia.
Sí, en el seu moment Macedònia també. Sí. Veus, mira, això tampoc ho sabia.
Té una xuleta aquí fantàstica.
Sí. Ell, a veure, pensa que és d'aquests emperadors com Constantí o Teodosi que aposten pel cristianisme, van a per totes i no permeten que hi hagin altres opcions. per això doncs, el que et deia o t'explicava de que fa tancar doncs, tots aquests temples. Però si ens fixem en la seva vessant artística, finalment és potser la més important, Justinià va fer reconstruir l'església de Santa Sofia. Església en el seu moment, actualment és un museu, i també cal dir que fins al 1935 va ser una mesquita. Mm-hmm. Ell es va trobar amb un problema, a Constantinople hi havia un hipòdrom, és la típica imatge de la pel·lícula Ben-Hur, dels cavalls.
Sí, tant.
La cursa de cavalls doncs, es feien en aquests espais anomenats hipòdrom. Doncs n'hi havia un molt important a Constantinople, van haver-hi tot un seguit de curses i el poble que assistia a aquestes curses es va revoltar contra el seu emperador, contra Justinià. Bueno, es va muntar una increïble, va haver-hi molts morts, molta violència. I en aquest episodi de violència es va destruir parcialment l'església de Santa Sofia. Un cop aturada, acabada la revolta de Niquer, es deia,
sí.
Justinià va dir, hem d'arreglar la ciutat, que ha patit molts desperfectes, i va ordenar a dos grans enginyers, Artemi de Tralles i Isidor de Milet, de reconstruir l'església de Santa Sofia, i més o menys és la que tenim actualment. Vam anar a construir...
És una de les icones també de l'Istanbul actual, eh?
Jo crec que sí, i a més crec que és un d'aquests edificis que és bàsic a la història de l'arquitectura, no només de l'arquitectura bizantina, sinó que és de tota la història. Pensa que aquest edifici només el van superar mil anys després, quan es va construir la Mesquita Blava, també al mateix Istanbul, i que estan molt pròximes, i només la cúpula del Duomo de Florència ha superat aquesta fantàstica cúpula que cobreix l'església de Santa Sofia.
De Santa Sofia.
I una església que està construïda, tot està pensat per aguantar aquesta fantàstica cúpula, que sembla que floti a sobre un anell daurat format per aquestes finestres que li proporcionen una llum daurada que jo m'imagino com devies entrar al segle VI, al segle VII, amb tots els mosaics, devies tenir una sensació d'irrealitat i de que tot està impregnat per la presència divina.
Ara que dius això dels mosaics, és difícil, perquè n'he buscat i n'he col·locat una en el Facebook i en el Twitter, trobar una imatge de Justinià que no estigui formada per aquestes petites... Tesseles, no? Tesseles,
sí.
Es diuen, no?
Tesseles. Són peces de vidre de color, i justament de Justinià tenim un mosaic on ell apareix. És el mosaic de l'església de Sant Vital de Ravenna. Ravenna és una localitat d'Itàlia, i que va ser molt important durant l'imperi bizantí. Allà en aquesta església es van fer múltiples mosaics, entre ells... doncs el mosaic de Justinià, que el podem veure acompanyat amb diversos personatges importants de la seva cort i la guàrdia pretoriana que sempre estava al seu costat.
És aquesta la imatge que he posat.
Exacte. Tenim més imatges d'ell, eh? Durant l'edat mitjana es va conèixer molt una escultura equestre de Justinià, on se'l veia ell com a emperador romà amb tot el seu esplendor, però s'ha perdut. I no se sap exactament com és. Hi ha diversos dibuixos i il·lustracions, però no se sap com és exactament. I també de Justinià tenim una peça d'ivori que es diu Díptic Barberini, fantàstica, un treball exquisit de gran qualitat, com et deia, fet amb ivori, que és molt difícil de treballar, on també veiem l'emperador com a representant de la victòria, però una victòria cristiana, perquè Justinià se'l representa acompanyat de Crist. És a dir, ja et dic que és tot un personatge, Justinià, un emperador que va tenir molta força, molt poder, poder militar, poder econòmic i poder religiós.
I intel·lectual, com deies també, no? Vull dir que era una persona de foscos i de blancs i negres, no?
Però la intel·lectualitat sobretot li venia per la seva esposa, l'emperadriu Teodora.
Teodora.
Que si tu te'n vas també a Ravenna, amb aquesta església que et citava de Sant Vitale, veuràs el mosaic de Justinià, però just enfront també podràs veure el mosaic de Teodora, la seva esposa. Una senyora d'origen humil, vinculada al món del cir, potser també va ser prostituta, no està molt clar perquè les fonts es contradiuen, tot el que sí que afirmen era que era d'origen humil i que Justinià va haver de canviar les lleis per poder-s'hi casar. Teodora va tenir un paper molt important durant el govern de Justinià i es diu, s'afirma, que part dels èxits de Justinià es deuen a Teodora, que va tenir com visió de
futur.
Visió de futur i va saber coordinar els diferents aspectes que suposava governar un imperi d'aquestes característiques. És a dir, va ser una gran governant. I dir-te que també en aquest context ella va promoure diverses lleis que afavorien ajudaven a les dones, per exemple, doncs, a castigar la violació i vigilar o ajudar a les que exercien la prostitució als carrers de Constantinople. Per tant, és un personatge també destacat.
Molt, molt influent, diuen que era la dona més influent precisament de l'imperi i poderosa alhora.
T'explico una anècdota?
Explica l'anècdota.
Tant els mosaics de Teodora com el de Justinià, ells apareixen representats amb una túnica de color porpra.
Sí.
Púrpura, el lila aquest, que és com un lila entre grana i violeta. Plini afirmava que aquest color és el color de la sang coagulada. Doncs el color púrpura, el porpra, era el color vinculat al poder durant l'imperi romà. Actualment també és un color que només poden utilitzar, per exemple, a l'alta jerarquia eclesiàstica. És un color vinculat al poder des de l'antiguitat. Saps com el feien?
Com?
Amb la secreció de la closca d'un cargol marí. Carai. Ja et pots imaginar que era molt car, necessitaven molts cargols per fer aquest color fantàstic.
Per tenyir.
Exacte, que no es destanyés i que, doncs, com et deia, des de l'antiguitat s'ha vinculat al poder.
Ara entenc per què la tria de la Ruth ha estat exactament aquesta. Perquè jo pensava, a veure com em lliga Justinià, entre el segle IV i el segle V, després de Crist, aquest tio que valia per tot, però com hem vist que també tenia una cara fosca, amb el porp al rein, com dèiem, de Prince i del Revolution. I ara ho entenc, clar.
I què, et sembla que està ben lligat?
Està molt ben lligat, sí senyora. I a més, és una manera de lligar-ho no evident, que a mi, quan la Ruta ens demana en les cançons, quan és evident, dius, està ben lligat i tal, però a mi m'agrada quan no és evident, no? Perquè llavors li busquem una miqueta a la volta.
Doncs en aquest cas és això, la justificació es deu que Justinià no només anava vestit de porpra, només l'emperador i les persones més pròximes a ell ho podien portar, aquest color, sinó que Justinià va ordenar pintar el seu palau reial de color porpra. Fins i tot, escolta bé, la sala dels parts, perquè així els emperadors podien néixer
ja amb el poder, amb el poder incorporat.
Exacte.
Saps quants anys fa d'aquest tema, Ruth?
No.
34. És de l'any 1984. Per tant, són 16 i 18, 34 anys ja, d'Our Purple Rain, single de Prince i el Revolution, d'un àlbum del mateix nom.
I quan fa que s'ha mort?
El Prince, doncs t'ho dic ara mateix, però vaja, Prince va morir el 21 d'abril de fa dos anys. O sigui, d'aquí a poquet farà dos anys.
Molt bé.
Ens quedem amb el que resti d'aquest tema. Ruth, moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Fins ara.
Perdona, Àlex, recordeu que avui teníem programada una xerrada de Claude Benet i Andrés Luengo, sobretot que no és avui, s'ha traslladat per motius personals d'un del conferenciant, el 3 de maig, al CAE, a les 7 del vespre.
Sí, senyora, bona remarca. Que
gràcies.
Vagi molt bé, Ruth. Adéu-siau.
Adéu.